Aquesta nit, aquí, a la nit dels ignorants, ens vestirem de gala, perquè, de fet, per nosaltres ja és 24 de desembre, perquè ja s'han passat les 12 de la nit, per tant, ja pràcticament seria nit de Nadal per nosaltres. Fa poc més d'un mes, el 19 de novembre, el jove violoncel·lista Guillem Gràcia, que té 20 anys només, interpretava això que escolteu al Palau de la Música Catalana, és En el silenci de la nit secreta, opus 4, número 3, de Sergei Rachmaninov. El sentim tal com el mateix Guillem ens l'ha fet arribar a nosaltres, perquè és un enregistrament que va fer ell. Aquell dia, en Guillem Gràcia va oferir el concert de clausura del primer Premi Palau com a guanyador de l'edició del 24, de l'any 24, en què també va guanyar el Premi de la Crítica i el premi concedit per Catalunya Música, que és la nostra emissora germana. Per aquest concert, en Guillem va triar un repertori amb peces de Rachmaninov i Tchaikovsky. N'hem sentit una primera mostra, més endavant en sentirem una altra. I què us podem dir d'en Guillem Gràcia, que potser no coneixeu, perquè jo l'he descobert fa ben poc? Amb 20 anys, tothom en destaca la seva qualitat musical i li pronostica un gran futur. Va començar a tocar el violoncel amb només 6 anys i va debutar com a solista en un concert als 13. Això és ser precoç, la resta tonteries, tota una vida, i en el seu cas és pràcticament literal, dedicada a la música. I aquesta nit no només ens acompanya en Guillem Gràcia, sinó que també ha vingut acompanyat de la seva mare, que és la Isabel Soler. Bona nit a tots dos, benvinguts.
Bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, d'entrada, Guillem, clar, potser et fa ràbia que la gent vagi recordant els anys que tens, però...
No, cap problema.
Cap problema, molt cap problema. Bé. És que amb 20 anys no hauries de tenir cap problema perquè et recordin que tens 20 anys. I la teva vida, si des que en tenies 6, és el violoncel?
Sí. Sí, bueno, el violoncel ha format part de la meva vida tota ella. I just fa unes setmanes també ho pensava, de que no tinc cap record en el que no estigui violoncel a la meva vida. Perquè bueno, quan tens 4 o 3 anys no recordes el que, és el que et passa. I sempre he tingut el violoncel al costat.
O sigui, és una cosa que forma per ja. En Guillem i al costat el violoncel, i ja està,
sí,
no?
Sí, sí, 100%,
100%. No és allò que diguis, no? És que quan tenia 6 anys baixava els tobogans allò de 10 vegades en 10 vegades, no, seria baixava el tobogan, però al costat tenia un violoncel que m'esperava.
No, tampoc. Però almenys a dins del cap sempre ha estat present tota l'estona. Perquè és increïblement vocacional, també. L'instrument està sempre amb tu en el teu cap, però puc fer qualsevol activitat sense l'instrument al costat.
Això està clar. Escolta, d'on et ve? Clar, dius, és vocacional, està clar, però un nen tan petit que tingui aquesta vocació tan clara, d'on surt això? D'on ve?
És a dir, el que és vocacional és el talent per la música, diguéssim, com pot algú tenir un talent doncs per algun esport. Tu no tens una vocació per a l'instrument, tu tens una vocació per aquesta cosa de la música, que ho escoltes diferent, tot aprens increïblement més ràpid que qualsevol altre. No és que m'estigui tirant flors, sinó que simplement és així, algú ho té i algú no, i es nota quan un ho té i es nota quan un no ho té. Que jo toqui el violoncel va ser una mica per casualitat, perquè el va començar a tocar la meva germana, que és bastant més gran que ella que jo, ella que no té un talent musical vocacional, diguéssim, no li va funcionar gaire.
Ah, no?
I el cello, que d'aquests petits, com de nen petit, va estar darrere de la porta de la meva habitació, casualitat, durant anys, i ma mare un dia em va dir si em venia de gust provar-ho, i em va agradar, vull dir, clar, això és el que et dic, no tinc cap record tocant un altre instrument, però jo a vegades em pregunto si hagués esperat uns anys, igual hauria tocat un altre instrument que m'hagués enamorat també. Però
o potser
no,
si bueno, en lloc d'haver-hi un violoncel darrere la porta hi hagués hagut
un piano,
un saxofon, no sé, un piano, potser estaries tocant un altre instrument, vols dir?
Podria ser. La veritat és que no ho tinc clar, perquè va ser una mica casualitat i molt d'hora, i jo ara estic perfectament content, no tinc cap dubte, amb el cello, però...
A veure, les proves, a veure, la mare, bona nit.
Hola, bona nit.
Això és així, no hi ha cap... O sigui, aquest nen, que amb 6 anys té el record del violoncel, però que una mica abans costa més de tenir records. Com és la relació del fill amb aquest instrument o amb la música? Perquè abans de l'instrument segurament hi havia la vocació per la música, no?
En realitat han sigut molts violoncels, perquè el violoncel va canviant a mesura que el nen va creixent. Clar. Primer era un violí gros, podríem dir, i després, bueno, doncs fins a arribar a aquest instrument que té ara el Guillem, que és, pues és com un germà molt proper, no? I haver-lo trobat, bueno, això ja us ho explicarà ell, perquè és molt bonic el dia que va trobar aquest violoncel. Però a mi em sembla que... Jo crec que vaig pensar que el Guillem era músic quan tenia 9 mesos.
Com?
Sí. 9 mesos.
9 mesos? Sí. I vas dir, aquest nen serà músic?
Aquest nen...
És músic, vaja.
És músic.
Jo no me'n recordo.
No, perquè fins i tot feia tintines encara en el sofà, vull dir que no s'aguantava gaire. I li vaig dir, mira, Guillem, ara et posaré una música, a veure si t'agrada. I era el bolero de Ravel. I li vaig dir, ja veuràs, aniran entrant tots els instruments. Ara començarà un, després vindrà un altre, a veure si els vas trobant. I ell em anava assenyalant quan entrava un nou instrument. I va acabar tot el bolero de Ravel i el Guillem estava com ballant a sobre del sofà. Era una cosa... Jo me'l mirava amb cara de... Però aquest nen, què està fent? No? I a partir d'aquell moment, tot era música.
Sí, i abans d'aquell bolero havia escoltat...
Bueno, a casa s'escoltava música... Sou
de tradició musical a casa, diguéssim.
Sí, sí, però... Vull dir, els músics de casa, el Guillem no els ha conegut per res, ja eren els avis i així.
Ah, però alguna cosa queda, diguéssim, no?
Bueno, potser, aquí un gen... potser en l'espai queda.
O genèticament hi ha alguna cosa que faci que siguis... Sí. Perquè, clar, amb 9 mesos, que sí. Puguis reconèixer els instruments que van entrant, a més, aquesta peça de Ravel és molt llarga.
Molt llarga, sí.
I va aguantar...
Tota sencera. Tota sencera. Mm. I després també passava una cosa a casa... que era que els germans del Guillem, els dos grans, li demanaven, per favor, que deixés de cantar.
Ah, de cantar, també de cantava. Cantar. També cantava.
És que no deixava de cantar. Sempre estava cantant, sempre. I és veritat que era com una cosa de, ai, per favor. No? Però a partir d'aquell moment la música estava integrada. Jo me'n recordo d'anar a l'auditori de molt petit, amb 4 o 5 anys... i escoltava bé la primera part i després es quedava així a la butaca, s'adormia tranquil·lament, quan el despertava, que ja s'ha acabat, aplaudia.
Ei, que això ho fan els adults a vegades, eh? Que jo n'he vist més d'un dormint i a l'hora d'aplaudir és el primer que aplaudeix. Vull dir, que clar, un nen d'aquesta edat que t'aguanti tot un concert també, déu-n'hi-do, no?
I de seguida va començar a ser ell el que triava els concerts que volia que anéssim a escoltar. Ens fèiem un abonament...
A l'Auditori de Barcelona.
A l'Auditori i al Palau.
I això quants anys tenia per fer aquesta tria?
7 o 8, Set o vuit. Arribava el programa i ell marcava el que volia que anéssim a escoltar aquella temporada.
Mm-hmm. Clar, en Guillem mira la mare i fa que no amb el cap, en plan, jo això no me'n recordo,
no, sí,
això tampoc.
Lo de l'abonament una mica
això
sí,
eh?
Que feia com creuetes a lo que sí, creuetes a lo que no, i tot
però
això.
Però els nens d'aquesta edat el que miren són catàlegs de joguines, saps què vull dir?
Ja, però és que això no ha passat gaire, vull dir, les joguines sí, però clar, arriba, no sé, jo... També és una mica cliché, però sí que és evident que hi ha alguns interessos generals que jo mai he sentit, mai he tingut, i he tingut uns altres, i ben content que estic.
No, clar, sí, que era sí. Com un nen diferent dels altres, sí? Era...
No, però aviam, o sigui, una cosa només. Jo no he tingut cap problema de, ni de familiaritzar-me al col·le, ni a l'institut, ni res. Sí que és veritat que quan sortia de l'institut jo tenia una vida pues, molt diferent a la de qualsevol nen, però durant tot el matí jo era una persona perfectament normal, com qualsevol altra, i probablement sigui més una virtut que no un defecte, que jo podia estar perfectament ok dient els mateixos xistes de burro com qualsevol adolescent.
Sí, jugaves al pati, tot normal, el que
sí,
passa
sí,
que quan sorties...
Futbol.
Jugaves al futbol, clar. Quan sorties t'anaves a fer música,
claro.
I d'altres doncs sí. Potser feien en un altre tipus d'extraescolar.
O sigui, la cosa particular és que per mi estava completament normalitzat, que després pues, jo tocava el cello totes les hores de la tarda i ja està. Però sí, jo un nen perfectament normal.
Normal. Tocava tant que era deixa el que has de venir a sopar, deixa el que hem d'anar a dutxar, deixa el que... O no?
La veritat és que no.
No. Si no era obsessiu.
Obsessiu no era. No. Quan ha tingut concerts i així, doncs, òbviament, la càrrega d'estudi és molt alta, però és veritat que mai a la vida li vaig haver de dir, Guillem...
Prou.
No, Guillem, estudia, això no ho he fet mai, mai. Vull dir, ell es posava, feia el que havia de fer, i quan creia que havia acabat, acabava, i ja està.
Guillem, en quin moment tu te n'adones que allò que t'agrada tant pot ser la teva vida professional...
Pues mira, és que no ho he pensat mai, i probablement perquè encara tinc 20 anys, pot ser. Perquè o sigui, la nostra particularitat és que estudiem, o sigui, tenim una vida acadèmica i una vida professional que va de la mà tota l'estona. Mentre estudies tens els teus concerts, els teus compromisos professionals, diguéssim. Però és el que et deia una mica al principi, que al ser tan vocacional, aquesta pregunta activa de jo vull dedicar-me a això, no l'he tingut mai, perquè no em puc imaginar dedicar-me a una altra cosa, perquè no tinc el reflex de que se'm passi pel cap, de jo vull fer això en sèrio. O sigui,
ja
com
ho fa,
no?
Ja ho estàs fent,
sí,
clar.
No.
Sí, sí.
Una altra cosa és que em pugui anar malament, això és un altre tema. Aleshores, pues, s'ha de buscar una altra sortida, diguéssim, així més a més elàstica. Però aquesta pregunta no me l'he hagut de fer mai. I sí que és veritat que a vegades em costa una mica posar-me la pell d'altra gent que no tingui aquesta vocació musical, de dir, clar, hi ha un moment que han de decidir, després del batxillerat, que estudien, després de...
Clar, els teus amics segurament no tenien les coses tan clares,
claro,
no?
I a mi sí que a vegades m'ha costat una mica posar-me la seva pell de, clar, això pot passar. Jo no ho he sentit mai, i potser que a mi em toqui també fer que tenir aquesta decisió en el futur, però és això, jo he anat sempre pues, aquest camí perquè era el meu i no hi havia cap altre.
Clar, tu vas estudiar a l'escola municipal, després al conservatori, sí. I comences a tocar molt aviat, als 13 ja fas el primer concert com a solista.
Com a solista, sí.
Que això, 13 anys solista, jo no sé, aquí hauríem de... Potser tu saps la història, però aquí hauríem d'anar a buscar quin gran nom ha fet un concert solista amb aquesta edat.
Ja, sí.
Jo no el col·lec, tampoc no l'he anat a buscar, no? Però, clar, no sé, el primer concert, la mare el recorda molt o no?
Hombre... Jo puc dir una cosa només? Jo me'n recordo veure a la meva mare sentada allà, morta dels nervis.
Ella, morta dels nervis, ella.
Sí, hombre.
I tu no?
Però jo tenia 13 anys, el sentit de la responsabilitat no estava gaire present, eh?
Però
jo...
els nervis, no?
Que va, amb 13 anys no t'entres de res. Als 13 anys penses, que guai, eh? I surts allà a l'escenari. Jo me'n recordo molt que jo tenia... No me'n recordo què va ser, però em va dir... Si tu veus aquest concert, tu has d'anar amb la pica, la pica és com aquesta part de metall que sobresurt del cello. Ben amunt. Ben amunt. Tu ets el solista, tu has de demostrar-ho. I jo vaig dir, el primer que he de fer és el cello ben amunt. I jo em sento i toco.
I la mare va patir molt tota l'estona o no? Sí. Només al principi?
Sí, jo vaig patir. Vaig patir. Me'n recordo que em tremolaven les mans. Volia fer una foto i no tinc foto d'aquest concert.
La foto està borrosa.
Està totalment borrosa.
Les mans movent-se dels nervis, no?
Sí, sí.
Després, no només als 13 fas el primer concert com a solista, sinó que als 15, amb una beca, crec que va ser l'escola... Te'n vas a estudiar a Madrid, a l'Escola Superior de Música Reina Sofia?
Amb 14.
Amb 14, imagina't.
Sí. L'edició...
Te'n vas tu cap a Madrid solet?
Aviam, és que clar, hi ha tres dates. El 13, amb 13 vaig fer la meva audició, per, o sigui, la meva aplicació.
Sí.
El 14 vaig començar a estudiar allà com a alumne i em vaig començar a viure a Madrid, diguéssim, als 15.
Als 15.
Sí, als 14 pues, anàvem i venien. Era així pues, un règim una mica distint que un alumne.
Clar, però
normal.
Que el teu fill de 15 anys se'n vagi a Madrid a viure, ui, que ja em tanca els ulls i tot, la mare. Què vol dir això? Que aquells nervis del concert es van continuar repetint?
Bueno, jo me'n recordo el dia que el vaig deixar allà a Madrid i em vaig pujar a l'AVE per tornar, vaig posar-me cap a la finestra del meu lloc i em van començar a caure unes llàgrimes gegantines. Mm. Perquè, bueno, és que tenia 15 anys. Vull dir, s'havia de fer la rentadora, s'havia d'anar al súper, havia de passar l'aspirador...
Tot. I ho vas fer, això? A part de tocar el
sí,
cello?
Sí, 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 sí.
Ara ets un expert.
Tampoc. No, jo me'n recordo molt el moment anecdòtic de la rentadora, jo me'n recordo molt. Perquè, o sigui, una cosa està, pues, a unes quatre parets distintes on vius sol, que ho pilles molt ràpid, perquè hi ha un silenci que dius, vale, però sobretot de dir, vale, ara he de posar una rentadora... Jo no sé quin botó és el de la rentadora. Jo no sé quina pastilla és.
I què feies?
Sí.
No, però clar, arriba un moment que et truques a teva mare...
I dius, com es posa la rentadora?
I la rentadora, com es posa?
Si un tio que toca sol un cello en un concert i no se'n posa una rentadora.
Claro, sí, sí. És que és el mateix que he dit al principi. Vocacional només és això, tot el de més.
Que suposo que el fet d'haver de marxar de casa en aquell moment i aquella edat, alguna renúncia sí que has fet. No sé si ara, un cop han passat 5 anys, tampoc no gaire, dius...
Em dono compte més ara, menys en aquell moment. Sí. En aquell moment tot era lineal. Jo anava i deia, ah, vale, perfecte. Si això és el que s'ha de fer, pues jo a tope. Ara sí que penso cap enrere i penso sí que algunes coses, no que m'hagi perdut, però ha hagut algunes coses que se'm van, em dono compte ara que han sigut més difícils de lo que jo hauria volgut que fossin. A l'escola la gent en aquell moment era particularment més gran que jo, gent que estava fent el títol universitari, el màster, i tu pots créixer molt ràpid artificialment amb algunes coses, però hi ha altres que necessites el temps, necessites més experiència, necessites que les coses vagin passant, que el cap vagi fent els seus processos, i clar, amb 15 anys a vegades, doncs, no pots fer-ho tan ràpid. I aquesta cosa de pertenença a un grup, diguéssim, en alguns aspectes funciona i en alguns aspectes no funciona encara. I en aquell moment, bueno, a vegades ho passava una miqueta regular, algunes coses, perquè no les entenia, i ara, pues, claro, jo ara ja soc dels veteranos, diguéssim, i tot ha canviat. Imagina't. Però que en aquell moment, claro, però en aquell moment no em donava compte, em dono ara.
Ara sí, que ara que ets gran i tens 20 anys...
Bueno, però o sigui, en comparació... són uns anys.
Però el Guillem d'ara, el solista, el que toca el violoncel com els Àngels, perquè jo per casualitat l'he vist tocar i abans de saber que l'entrevistaria vaig quedar absolutament corpresa de com tocava el violoncel i el meu cap va passar, abans li deia, va passar amb Bau Casals pel meu cervell i vaig pensar si aquest home s'aixequés... Es tornaria a morir, però de quina manera de tocar un noi tan jove. Vaig pensar, és impossible, no hi ha... No pots tenir tanta experiència i tanta emotivitat en 20 anys. Doncs sí, o sigui, m'ho he hagut de menjar amb patates, perquè transmets una cosa amb aquest instrument que és brutal. Per la gent, que és molta gent, perquè en aquest país tenim aquesta... manera de ser, que és que valorem molt els de fora i a vegades els de dins no els valorem tant. Tu ara com et definiries? Ets especialista en obres de compositors concrets, estàs tocant arreu del món, aquí, a fora, com si t'haguessis de vendre, entre cometes, no? Ara has de fer un post a xarxes socials per vendre't. Tu com et defineixes?
Ostres, el primer que jo faig clàssica i no faig res més. A mi m'agrada molt escoltar el que sigui, jo no tinc cap problema. El que passa és que tocar, jo només faig clàssica i que estigui tot escrit en un paperet amb unes notes.
Amb unes notes.
el que tu deies és veritat, i és amb aquestes paraules també, de que com cada un té com una... Li crida més a alguns compositors particulars, no? Vull dir, va més amb la seva naturalesa. Això. Hi ha certes estètiques, etc., que van més amb tu i algunes menys. A mi en general m'agrada molt el format íntim de la música, tocar sol, tocar amb poca gent, un escenari més petit, dependre bastant d'un mateix. Són coses que m'agraden molt.
Si hi ha una orquestra amb no sé quants músics...
Clar, és una altra forma de pensar, clar, que ara mateix no em crida tant. No sé, estic molt còmode amb el barroc en general, que també és un debat molt en el nostre gremi, diguéssim, de tota la interpretació que està històricament informada, etc., però aquest una mica fusió, diguéssim, entre com es tocava en aquell moment, com es toca ara, i trobar un equilibri. A mi, de les coses que estic més còmode em funciona millor. I sí, quan tocar suau i amb significat és més important que tocar fort com un crucero, m'agrada més.
T'agrada més. Sí. Quan la gent diu, els que entenen, els experts, diuen que et pronostiquen un gran futur... Tu què t'imagines? On voldries arribar?
Jo no m'imagino res.
No t'imagines res.
No, imagina't que m'imaginis algo. O sea, no, seria fatal per al meu ego i per tot. Perquè, claro, jo què sé si va bé o malament. Jo penso cada dia, fer-ho bé, passar-m'ho bé, sobretot, i ja està. Si va bé, perfecte. I si va malament, doncs, pues, bueno, cap problema. Almenys m'ho segueixo passant bé.
Veu? La mare pateix pel seu futur professional?
No. La veritat és que no.
Perquè se'l rifen, ara se'l rifen o no?
Comencen a passar coses,
sí.
Sí?
Comencen a passar coses. Jo la veritat és que tinc un record gegant i molt emocionant del principi. Vull dir que el Guillem va tenir moltíssima sort amb els professors que ha tingut, amb tots. Però recordo especialment el primer. El primer era...
Jordi García.
El Jordi García. Jo anava a totes les classes, potser el Guillem no se'n recorda tant.
Sí que me'n recordo, jo me'n recordo molt, eh? Jo me'n recordo molt, la veritat que sí.
I era molt raptador, et posava en molts conflictes, tenia molt reforç positiu i això va funcionar molt bé. I després al conservatori, doncs, també, el Lluís Heras, un gran professor que el va empènyer a presentar-se a concursos, els guanyava tots.
Sí, sí. És un fora de sèrie. El que es diu ara mateix un fora de sèrie i és així. Amb clàssica i amb violoncel que doncs, no és per tant gran públic, però que està molt bé de conèixer, de saber que ets aquí, que tens aquesta edat, que ets de casa nostra, i que qualsevol dia et veurem en qualsevol part del món, encara més, no?, tocant aquest instrument. Jo vull agrair a tots dos moltíssim que hàgiu vingut avui a la Nit dels Ignorants, perquè trobo que parlar-ne i donar-ho a conèixer és la manera també que la gent acabi dient a veure com sona això i que s'escolti una mica més. I crec que la millor manera de tancar aquesta conversa és escoltant una altra peça que ens ha passat en Guillem, que és del mateix concert, oi? Del Palau.
És la propina.
És la propina. I què es diu? Com es diu?
Tocarem Requiebros. Anava a dir tocarem. Tocarem Requiebros.
Tocarem, que està enregistrat de Gaspar Casado. És això, per acabar?
Sí, sí, sí. Que Requiebros en castellà antic són els piropos que li fa un noi a una noia, pel carrer. Que vull dir que, bueno, diguéssim, en aquell moment era una cosa...
Es deia així,
sí,
no?
Sí, doncs, Requiebros,
doncs amb aquests piropus acabem la conversa. Moltíssimes gràcies, moltes sort i moltes gràcies per venir.
Moltíssimes gràcies. Thank you.